L'informatiu de Mutter. Informació diària i de la Terra de l'Ebre. Quatre comarques, 52 pobles. El recull diari de l'actualitat a les Terres de l'Ebre. L'informatiu de Mutter.
Edita i presenta Domènec Ramal.
Efectivament, un servidor, Domènec Ramal, és qui un dia més us dona la benvinguda en aquesta repassada a l'actualitat que diàriament i arribats en este punt horari posem en sintonia a les municipals de les Terres de l'Ebre. L'informatiu EMUTE, temps d'actualitat que, com és habitual i diàriament, elaborem amb la participació dels serveis informatius d'aquestes emissores, temps que diàriament també introduïm a ritme de titulars. Avui començarem parlant de l'Ajuntament de Deltebre, que amplia el termini de presentació de sol·licituds per a les ajudes sobre els tributs locals. Seguirem parlant de qüestions relacionades amb l'ensenyament. Les associacions de mares i pares d'alumnes dels 5 centres educatius d'Amposta demanen que no es tragui cap línia de P3 davant d'un lleuger augment de preinscripcions. Les AMPES avisen de possibles mobilitzacions. A ritme de qüestions mediambientals, avui coneixerem que els socis canadencs del projecte Castor es desvinculen de les decisions tècniques operatives, els dos últims investigats que van declarar la passada setmana pel cas Castor al jutjat de Vinaròs, reiteren que el Consell d'Administració d'Escala UGS mai no va plantejar la necessitat d'estudis sísmics. I més temes mediambientals. El Consorci de les Terres de l'Ebre, el COPATE, no pot fer front a la lluita contra la mosca negra degut a que la Generalitat els deu més de 600.000 euros que haurien de servir en part per fer front als pagaments a proveïdors de la passada campanya. Les Jornades Culturals de Santa Bàrbara complixen enguany 25 anys. Oficialment comencen dissabte que ve amb la presentació del llibre Poemes al vent. Les jornades s'allargaran fins al 22 de maig. I a la ràpida s'encomanen al Memorial Democràtic per decidir sobre el futur del monument de la Torre de la Guardiola. El conjunt del Crist i la Creu es va construir per commemorar els 25 anys de la dictadura, però no consta al cens d'elements franquistes. I acabarem a ritme de qüestions esportives passant balanç als més de 650 atletes que el passat cap de setmana es van donar cita per participar al Trilímit de Deltebre. Aquestes són algunes de les propostes informatives d'este dimarts, 12 d'abril, temes i qüestions que de seguida comencem a explicar aquí, a l'informatiu EMUTE.
El Consell Comarcal del Baix Ebre us ofereix aquest espai.
El recorregut informatiu del dia l'obrim avui parlant de l'Ajuntament de Deltebre. Ho avançàvem en titulars. El Consistori deltebrenc amplia el termini de presentació de sol·licituds per a les ajudes sobre els tributs locals. I així ens ho explica des de Ràdio Delta, Lluïsa Bertomeu.
En la línia d'ajuda a la ciutadania del municipi continua treballant l'equip de govern. Per això, a la darrera sessió plenària del mes d'abril es va aprovar l'ampliació del termini per a la presentació de sol·licituds per a les bases d'ajut social per als tributs locals, per a les bases d'incentiu a la dinamització econòmica i a la imatge de poble i a les bases d'ajuts d'urgència social. Amb aquesta ampliació de termini, l'objectiu és poder ajudar molta més gent, tal com destacava la regidora d'Atenció a les Persones, Lluïsa Ventura.
A partir de l'aplicació de les bases i a partir de que la gent que se volia acollir a aquestes bases anava a presentar la documentació, vam veure que s'havien de fer una sèrie de modificacions, ja que les directrius del nostre govern és estar al costat de les persones que s'ho estan passant malament, i apostem molt per les polítiques socials i apostem perquè les persones que menys paguen, dins dels tributs, dins dels ajuts socials als tributs locals, també han vist, a partir de la documentació que han anat presentant la gent, que havien de fer una altra sèrie de modificacions. Havien de modificar la renta mínima, que era la que ens ajudava a avaluar econòmicament i objectivament aquestes ajudes. No? Nosaltres ens basàvem en l'indicador de renta de suficiència de Catalunya, que eren 579 en 12, i la casuística de la gent del nostre municipi ve en que entrava poca gent als ajuts. I com la idea és que poguéssim ajudar a molta gent, han considerat oportú augmentar este índex de renda de suficiència de Catalunya. I l'augmentem quasi, no arriba, però quasi un 30%. Passem de los 579 en 12 a 739 en 86, amb la voluntat de que se pugui acollir molta més gent. A part d'això, també han modificat la taula de puntuació per la valoració social. per mig de criteris objectius. Per exemple, anteriorment, les altres bases que ja es van aprovar al novembre, la valoració que donàvem a una família nombrosa era de 2,5 punts. Ara han pujat a 6 punts. A una família monoparental també eren 2,5 punts. Ara han pujat a 6 punts. Les famílies que tenien infants en acolliment també han pujat de 2,5 a 5 punts, i així successivament, en la idea de donar més obertura a més gent, donar més puntuació i que se pugui acollir molta més gent, perquè tenim una partida pressupostària per a aquests ajuts a tributs locals i el que han de fer és ajudar la gent i que se puguin acollir.
Els interessats en accedir a aquests ajuts socials als tributs locals poden demanar més informació sobre la documentació necessària a l'Espai d'Atenció Ciutadana de l'Ajuntament de Deltebre.
52 pobles d'actualitat. Les 4 comarques al dia. L'informatiu en mute.
Seguim ara parlant de temes relacionats amb l'ensenyament. Per fer-ho, anem a la capital del Montsià, perquè les associacions de mares i pares d'alumnes dels 5 centres educatius d'Amposta demanen que no es tragui cap línia de P3 davant d'un lleuger augment de preinscripcions. Les AMPES avisen de possibles mobilitzacions. Des d'Amposta Ràdio, Manel Ramon.
Les associacions de pares i mares d'alumnes de les 5 escoles d'Amposta demanen al Departament d'Ensenyament que no tanqui cap de les 10 línies de P3, dues per escola que hi ha a la ciutat. Com saben, la previsió del Departament abans de la preinscripció feta segons el cens i la davallada de la natalitat generalitzada que es manifesta aquest curs 2016-2017 ha estat decidir retirar una línia de P3 del Col·legi Soriano Montagut. Cal dir que el Soriano Montagut ha tingut 32 demandes, el Consol Ferrer 48 i el Miquel Granell 54. En total, el primer curs infantil tindrà 190 alumnes. Totes les associacions de pares i mares ampostines s'han unit per lluitar per la primera vegada per mantenir tota l'oferta actual i no descarten mobilitzacions. El portaveu de l'Associació de Pares i Mares d'Alumnes del Col·legi Soriano Montagut ens parlava d'aquesta jornada històrica.
Després del procés de preinscripció hem vist que queda tot molt més o menys igualat, tant a l'escola pública com a la concertada, i en un acte històric totes les empreses d'Amposta han treballat per primera vegada conjuntes per intentar eliminar la decisió aquesta del Departament d'Ensenyament de treure una línia de P3 a Amposta. Aquesta decisió, l'únic que ha aconseguit, aquesta decisió del Departament d'Ensenyament, ha aconseguit només enfrontar primer territoris, ja que ens arribem dades ja d'arreu del territori català de que altres poblacions ho han arreglat baixant la ràtio de les aules i no tanquen cap línia. I, sin embargo, aquí a Terres de l'Ebre, en concret a Amposta, sempre ens veiem una miqueta perjudicats en aquest tipus de decisions. Sembla com si no formessin part nosaltres de Catalunya també. Sempre a nosaltres ens van en les seues dades, que no hi ha prou alumnes i que volen tancar una miqueta, que volen tancar una línia de P3 a Amposta.
Fet que les preinscripcions al Col·legi Públic Soriano Montagut, on estava previst tancar aquesta línia de P3, han augmentat.
Informatiu i mútil.
Obrim ara un bloc dedicat a qüestions mediambientals. Continuem parlant del projecte Castor. Els dos directius de la societat canadenca Dandy Energy, el soci minoritari de l'exconcessionària del Castor, Escal UGS, van defensar davant del jutge d'instrucció número 4 de Vinaròs que no tenien facultats executives delegades i que no van intervenir en l'adopció de cap decisió operativa. Tal com va explicar l'advocat Jorge Casal, representant en el cas Castor de l'entitat ecologista Arca Ibèrica, l'exvicepresident del Consell d'Administració d'Escal UGS, Mohamed Jafar Khan, i l'exconseller Harold Philip Gordon van apuntar que les úniques qüestions que es debatien en el Consell eren de planificació econòmica, financera, creditícia, però en cap cas temes mediambientals. Els dos directius van reiterar en la seva declaració que mai es va plantejar al Consell la necessitat de dur a terme estudis de risc sísmic. L'exvicepresident del Consell d'Administració d'Escal UGS, Mohamed Jafar Khan, i l'exconseller Harold Philip Gordon, directius de la societat canadenca Dandy Energy, han estat els últims dos dels 18 investigats cridats a declarar al jutjat d'instrucció número 4 de Vinaròs. Les dificultats per localitzar-los va obligar el magistrat a ajornar en principi la seva compareixença, una compareixença que ara finalment ha acabat tenint lloc, concretament el passat divendres. En poc més de mitja hora, cadascun d'ells, aproximadament, van relatar al jutge que no tenien cap facultat per intervenir en les decisions operatives. De fet, segons l'advocat de l'acusació popular, que exercís l'entitat ecologista Arca Ibèrica, Jorge Casal, tant Jafar Khan com Gordon van assenyalar el president d'Escal UGS, Recaredo del Potro, el conseller delegat de l'empresa, José Luis Martínez Dalmau, i el director general, Carlos Barat, com a responsables directes de les decisions tècniques de posada en marxa i de paralització de les injeccions de gas al magatzem submarí, activitat que va acabar desencadenant més d'un miler de terratrèmols. I així ho explicava als micròfons de l'Agència Catalana de Notícies l'advocat de l'acusació particular exercida, com dèiem, per l'entitat ecologista Arca Ibèrica, Jorge Casal.
Els directius que han comparegut són membres del Consell d'Administració de l'empresa. Ells no tenen, segons s'han manifestat, facultats executives delegades i, per tant, no van intervindre en cap tipus d'adopció de decisions de caràcter operatiu. S'han manifestat que les úniques qüestions que es debatien en el seu Consell eren qüestions de planificació econòmica, financiera, creditícia, etc., de lo que era el projecte, però no s'abordaven qüestions mitjambientals. Ens han reconegut que tampoc se va plantejar en cap moment la necessitat d'instar l'adopció o la realització d'estudis i d'informes sobre risc sísmic. I en tot moment han manifestat que totes les decisions operatives relacionades amb la activació i la paralització de les activitats d'injecció de gas van ser adoptades sempre pel senyor del Potro, pel senyor Dalmau i pel senyor Barac, en definitiva les persones que tenien aquesta capacitat de decisió a nivell operatiu de la instal·lació.
Aquests dos directius, com ja també havien declarat anteriorment altres implicats, van reconèixer que en el Consell d'Administració de l'exconcessionària del Castor mai es va plantejar la necessitat de dur a terme cap estudi de risc sísmic i que va ser a través d'una consulta telefònica del mateix Jafar Khan a del Potro que van rebre la confirmació de la crisi sísmica que s'estava produint al territori la tardor de l'any 2013. Representants de Dundee Energy, la promotora original del projecte Castor, que van defensar que únicament debatien en el Consell la planificació econòmica, però en cap cas aspectes mediambientals de la construcció o l'activitat de les instal·lacions gasístiques. Ho escoltàvem també en les paraules de l'advocat. La corporació canadenca és, recordem, la propietària de la societat Castor Limited Partnership, titular del 33% de les accions d'Escal UGS i sòcia minoritària dins del projecte del grup ACS, capitanejat per Florentino Pérez, que ostenta l'altre 67% restant de les accions. Actualment, totes dues societats es troben enfrontades després que els canadencs denunciessin davant la Cambra Internacional de Comerç de París les maniobres de refinançament de l'exconcessionària del projecte Castor impulsades per Florentino Pérez. Segons la Castor Limited Partnership, un cop ja ingressada la indemnització de 1.350 milions d'euros aprovada pel govern espanyol a finals de 2014, ACS va subscriure un crèdit de 300 milions per pagar 60 milions d'euros pendents en interessos de l'operació dels bons del Banc Europeu d'Inversions. Els 240 milions restants es van destinar a retornar els bons als accionistes del grup constructor espanyol per a que poguessin fer front als crèdits. Els canadencs, com a socis minoritaris, es van sentir discriminats i van decidir sotmetre el cas a l'arbitratge de la instància internacional. Després de comprar la idea, els dos enginyers, que des de mitjans dels anys 90 pretenien aprofitar l'antic jaciment petrolífer Amposta com a magatzem de gas submarí, Dundee Energy va ser la corporació que originàriament va liderar el projecte Castor des de principis del 2000, presentant-lo a les autoritats locals de Vinaròs i aconseguint que el govern espanyol, gràcies a l'exvicepresident econòmic del PP, Rodrigo Rato, l'inclogués en la planificació estratègica d'infraestructures gasistes. Els canadencs, que actuen fonamentalment com un fons d'inversió multimilionari, buscant oportunitats de negoci en el camp energètic arreu del món i mantenen només una activitat productiva pròpia testimonial, van acabar aliant-se, aconsellats per les autoritats espanyoles, amb el grup ACS, que li havia d'obrir les portes de l'administració estatal, a més de dirigir la construcció i l'explotació de les instal·lacions. Van ser els mateixos inversors, però, els que van situar des d'un primer moment al capdavant del projecte l'enginyer de mines Recaredo del Potro, actual president d'Escal UGS i un dels principals investigats en el cas. El fracàs operatiu, ambiental i econòmic del projecte, que pot acabar suposant un cost pròxim als 5.000 milions d'euros per als consumidors de gas de l'Estat espanyol al llarg dels propers 30 anys, ha acabat esquerdant la relació entre les dues empreses associades. I no abandonem les qüestions relacionades amb el medi ambient. Parlem ara del Consorci Mediambiental de les Terres de l'Ebre, el COPATE, que no pot fer front a la lluita contra la mosca negra degut a que el govern de la Generalitat els deu més de 600.000 euros que han de fer servir en part per fer front als pagaments de proveïdors de la passada campanya. Des d'Amposta Ràdio, novament, Manel Ramon.
Difícil ho té el Consorci Mediambiental de les Terres de l'Ebre per començar la lluita contra la mosca negra al territori. L'organisme de polítiques ambientals no ha pogut encara liquidar la campanya del 2015 perquè estan pendents de rebre de la Generalitat 673.000 euros que servirien, a més, per a poder pagar als proveïdors de l'anterior campanya, tant dels productes que s'utilitzen com de les actuacions aèries. El vicepresident primer i responsable de salubritat del COPATE, Joan Castor Gonell, ho explicava d'aquesta manera.
Fa molt difícil iniciar la campanya del 2016 quan encara estem pendents de rebre els recursos que ens ha aportat la Generalitat corresponents al 2015. Estem parlant d'un total de 670.000 euros. Clar, ens trobem a punt de començar la campanya. Primer la mosca negra i després l'homòfit del 2000, corresponent al 2016, però clar, estem devent tots els productes i tots els tractaments a tots els mitjans aèris de la campanya anterior.
L'any passat el govern va anunciar la signatura d'un conveni que havia de permetre garantir el finançament provinent de diversos departaments de la Generalitat i evitar les incerteses amb les quals els tècnics topaven a l'inici de cada temporada. Però de moment encara no s'han fet arribar aquests 673.000 euros que podrien servir per iniciar la campanya de lluita contra la mosca negra a l'Ebre.
L'actualitat diària a l'informatiu MUT.
Les jornades culturals de Santa Bàrbara compleixen enguany 25 anys. Oficialment s'iniciaran el proper dissabte, serà amb la presentació del llibre Poemes al vent, unes jornades que acabaran el dia 22 de maig amb la celebració del Dia Internacional del Museu. La Unió Musical Jaume Balmes també ha encetat aquesta setmana les audicions dels alumnes de l'Escola de Música. De tot plegat, ens en parla des de la Plana Ràdio Josep Roig.
Com a preàmbul de les jornades culturals que el proper dissabte s'iniciaran a Santa Bàrbara, ahir dilluns, la Unió Musical Jaume Balmes ja va encetar una setmana d'audicions obertes al públic perquè els alumnes de l'Escola de Música puguen mostrar els seus avenços. Les jornades, que enguany arriben a la seva edició número 25, començaran oficialment el dissabte, dia 16, i es perllongaran fins al 22 de maig, concentrant la majoria dels actes, això sí, durant els caps de setmana. Alfred Blanc, l'alcalde de la vila, que ha mantingut també la regidoria de cultura, afirmava que és un programa d'activitats molt complet que s'encetarà amb la inauguració de les jornades a l'Smart Centre a les 7 de la tarda, el proper dissabte, i la presentació del primer llibre de l'Associació de Poetes Poemes al Vent, a càrrec d'Albert Guiu, professor de literatura castellana, escriptor i poeta. Després hi haurà un recital poètic a càrrec de la mateixa entitat i, finalment, el concert a càrrec de la banda de la Unió Musical Jaume Balmes.
Bueno, la veritat és que hi ha un programeta bastant complet que ja se'l veurà tot tothom que, com ja ve fent, va ser en costum estos últims anys, va dins del magazín. La setmana de l'11 d'abril ja l'Escola de Música mos prepara una setmana d'audicions de la gent que està estudiant allí instruments, i després ja el que seria la inauguració el dia 16, que la complementem una mica en la presentació del llibre dels Poemes al Vent, que és un grup de poetes de Terres de l'Ebre, de Santa Bàrbara també, i després per cloure l'acte hi haurà un concert de la Unió Musical també.
Blanc volia destacar que, com tots els anys, les jornades culturals de Santa Bàrbara són una realitat gràcies al compromís i a l'aportació que fan les entitats del municipi que organitzen la majoria dels actes que es duran a terme. Les entitats es vinculen molt a les jornades perquè se les senten seues, deia.
Tampoc he explicat tot l'ampli programa de les jornades, ara tampoc no tindríem temps, però sí que és veritat que, com sempre, bé sent tradicional, sobretot les entitats culturals del poble se vinculen molt en aquestes jornades, perquè penso que se les senten seues també. Per tant, hi ha activitats de música, de teatre...
El primer acte oficial de les jornades serà el diumenge a partir de les 9:30 del matí per fer un interessantíssim i sorprenent itinerari de coneixença d'un dels pobles de la comarca del Maestrat, que el programa no especifica, però que promet visites guiades a llocs poc coneguts. El darrer acte serà els dies 21 i 22 de maig amb la celebració del Dia Internacional del Museu, que oferirà entre les 11 i les 13 hores, els dos dies, visites gratuïtes al Museu de la Vida a la Plana.
Gràcies, Josep. Abans d'arribar a la informació esportiva, parlem avui també del municipi de Sant Carles de la Ràpita, que farà amb el monument de la Torre de la Guardiola allò que li demana el Memorial Democràtic, l'organisme que vetlla pel compliment de la Llei de la Memòria Històrica. Així ho ha explicat l'alcalde rapitenc Josep Caparrós. El conjunt arquitectònic format per un Crist i una creu ha obert també el debat sobre la retirada d'elements de la dictadura al municipi i ha rebut un requeriment d'informació per part del síndic de Greuges de Catalunya, Rafael Ribó, juntament també amb el monòlit de Vilalba dels Arcs, a la Terra Alta. Aquest monument es va construir per commemorar els 25 anys de la dictadura de Franco, però no consta al cens d'elements franquistes. L'alcalde rapitenc apunta que no es conserva cap element ni inscripció d'enaltiment al franquisme des de l'inici de la democràcia. Mentre l'Ajuntament de la Ràpita ha confirmat també que instarà els propietaris dels habitatges que conserven 12 plaques amb el jou i les fletxes censades pel Memorial Democràtic a retirar-les. L'alcalde de la Ràpita, Josep Caparrós, s'ha mostrat sorprès per la polèmica generada amb el conjunt arquitectònic que hi ha a la Torre de la Guardiola. Caparrós defensa que des de l'inici de la democràcia no es conserva al lloc cap element d'enaltiment al franquisme, ni cap recordatori a les víctimes, ni memòries per les batalles, ni cap altre símbol. Corroborat aquest aspecte pels tècnics municipals, pot haver estat aquest un dels motius pels quals no ha estat inclòs fins ara al catàleg d'elements franquistes del Memorial Democràtic. L'Ajuntament rapitenc s'encomana al Memorial Democràtic sobre el futur d'aquest Crist i la seva creu. Josep Caparrós.
Si hi hagués alguna inscripció i si hi hagués alguna placa, si hi hagués alguna història que específicament fes enaltiment del franquisme, perquè llavors, clar, si tot allò que es va construir en època de Franco és susceptible de llavors, ja diguéssim, la línia és molt prima. Però sí, evidentment, si fos catalogat per part del Memorial Democràtic, doncs, bueno, hauríem d'atendre les indicacions que aquest organisme mos fes.
El Crist del Sagrat Cor i la Creu es van inaugurar el juliol de l'any 1965 per commemorar els 25 anys de la finalització de la Guerra Civil. Ara, ho escoltàvem en les paraules de l'alcalde rapitenc, si el Memorial Democràtic l'acaba catalogant, l'Ajuntament de Sant Carles durà a terme totes les indicacions que se li facin.
Jornades gastronòmiques de l'Anguila del Tebre, de l'1 al 17 d'abril. Vine a tastar aquest producte tan típic de la nostra gastronomia als diferents restaurants. Informa-te'n a través de la pàgina de Facebook de FECOTUR. Recorda, de l'1 al 17 d'abril a Deltebre, jornades gastronòmiques de l'Anguila.
El proper 16 d'abril participa el Dia Mundial del Circ. Vine a celebrar-ho amb nosaltres amb Posta. Un taller de circ al carrer i exhibicions a diferents disciplines, de les 11 fins la 1 del migdia a la plaça Ramon Berenguer IV. Informa't a www.etca.cat o bé envia un correu electrònic a etca.info@gmail.com o truca'ns per telèfon al 657 931 625. Organitza ETCA, col·labora l'Ajuntament d'Amposta, la Societat Musical de la Filarmònica, la Generalitat de Catalunya del Departament de Cultura. 16 d'abril, el Dia Mundial del Circ.
Del 22 al 24 d'abril, 12a Fira de l'Arròs i el Comerç de l'Aldea. Gaudeix del comerç local i del comerç de proximitat. Del 22 al 24 d'abril, l'Aldea t'espera.
La informació esportiva a l'informatiu de Mutet. Els esports.
I a la recta final del nostre temps d'actualitat, temps avui també per compartir informació esportiva. Més de 650 van ser els atletes que aquest passat cap de setmana es van donar cita al Trilímit de Deltebre. Des d'allà, des de Ràdio Delta, novament, Lluïsa Bertomeu.
Deltebre està a l'escenari per tercer any consecutiu de la competició Trilímit, un triatló que organitza el Club Esportiu Guerrers de Límit amb la participació de l'Ajuntament de Deltebre i de l'empresa RUGES. En l'edició d'aquest 2016 han participat 650 atletes dividits en les modalitats olímpica, sprint, half i short. Aquestes quatre proves es van realitzar entre dissabte a la tarda i diumenge. Al llarg de tot el cap de setmana s'ha viscut molt bon ambient en una prova que els mateixos esportistes han valorat molt positiva. Des de l'organització també es mostraven satisfets de l'esdeveniment mentre agraïen la col·laboració i implicació dels voluntaris. Escoltem Kilian Bertomeu, de RUGES.
Hem superat en més d'un centenar la xifra de l'any anterior i realment vull dir el que és la població i la prova a la Trilímit ha pogut absorbir estos 650 sense cap tipus de problema. És a dir, que encara podríem seguir creixent. I jo també voldria, doncs, bueno, aquestes felicitats que tant tu com tothom mos ha donat, pues traslladar-les a qui realment ho mereix, que són els voluntaris. Aquesta gent que s'han passat dos dies, inclús ahir diumenge, a les 6 del matí estaven tots al puesto treballant a canvi de res per a que la Trilímit fos un èxit. Vull dir, són ells i elles els protagonistes i realment des d'aquí penso que els hem d'agrair.
Enguany la Trilímit, la primera prova de triatló a Catalunya, ha comptat amb la participació de 13 atletes locals, 4 individuals i 3 equips. Si voleu conèixer els resultats d'aquestes 4 modalitats de triatló, podeu visitar la pàgina web trilimit.com.
El cap de setmana del 16 i 17 d'abril a l'Aldea arriben les quartes jornades de consciència, art i sentiment. Dissabte, 16 d'abril, de 10 a 11 i mig del matí amb Pilar Centelles, curació versus sanació. De 12 a 1 i mig del matí amb Nati Espuny, biodescodificació i bioneuroemoció. Per la tarda, de 3 i mig a 5 de la tarda, amb Fernando Rico, retrobant-nos en l'essència de les paraules. De 5 i mig a 7 de la tarda, amb Marc Simó, alimentació equilibrada i conscient. De 7 i mitja a 9 de la nit, amb Roger Cugat, arquitectura orgànica, tecnologia de la natura a la vivenda. Diumenge, 17 d'abril, de 10 a 11 i mitja del matí, Ània Reyes Martín, amb la xerrada taller Salut i Respiració Conscient. De 12 a 1 i mitja, amb Carmen Martínez, el missatge dels savis a la humanitat d'avui. Per a tarda, de 3 i mitja a 5, amb Isa Rodríguez, l'art-teràpia, treballem el món intern. I de 5 i mitja a 7 de la tarda, amb Carme Sabater, xerrada taller, parlem de tapping. Organitza Fernando Rico Soler i Maria del Mar Simó Jiménez. Patrocina Ajuntament de l'Aldea, Regidoria de Cultura. Col·labora Namasté i Escola de Cos i Essència. Més informació al Facebook Consciència, Art i Sentiment. 16 i 17 d'abril, quartes jornades de Consciència, Art i Sentiment a l'Aldea.
L'estat del temps. La previsió meteorològica.
Avui un dia de poc vent, 10-20 km per hora, marinada, però cap al cap de Creus sí que poden arribar algunes ratxes fins als 50 km per hora, aixecant maror, a partir del migdia, sobretot. Mala visibilitat, boirina, sol i núvols, allò que diem, un cel mig enteranyinat o ennuvolat, però tant els núvols són una mica espessos i tapen el sol, sobretot a la zona de Ponent, i a la tarda, entre la tarda i el vespre, pot caure alguna gota. Aquí els núvols es faran més espessos, s'aproxima una cua de pertorbació entre la tarda i el vespre. Atenció, perquè la resta de l'est farà sol, Girona, Barcelona, però amb l'excepció de la línia de la costa, on es poden formar núvols baixos, boirina i algun primer banc de boira, sobretot a partir del vespre, aquesta boira, o a final de tarda, aquesta boira marítima. Sol al País Valencià, algun nuvolet molt aïllat, i les temperatures suaus, però tampoc són altíssimes, 23, 24, les més elevades. I així evolucionarà la setmana, de moment sense cap gran canvi de temps, una cua de front amb algun ruixat dijous, potser també dimecres a la nit, algun ruixat al Pirineu Occidental, i va pujant la temperatura, especialment el proper cap de setmana. We'll be right back.
com cada dia, fent una ullada a la previsió del temps, dedicant també un raconet a la meteorologia. Així hem arribat també avui, dimarts, 12 d'abril de 2016, a l'hora de posar el punt i final en aquesta mitjoreta d'actualitat que és l'informatiu de les municipals a les Terres de l'Ebre. Temps d'actualitat, com cada dia, presentat, coordinat per qui us parla, Domènec Ramal. Un dia més i a l'hora d'acabar us volem agrair la vostra confiança per escollir-nos. Demà hi tornarem. Fins llavors. Molt bona tarda.
Consell Comarcal del Baix Ebre, al servei de les persones.
L'informatiu de Mute, un programa realitzat pels serveis informatius de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre. I Mute.